segur que vostès a casa seva, en la vida quotidiana, sí, home, sí, que això de digitalitzar, jo això ho faig cada dia. Segur, digitalitzar, escanejar, totes aquestes, diguem-ne, paraules que responen a conceptes que són molt de la vida quotidiana tecnològica del segle XXI. Lucía Ponce, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Oriol Vicente, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Lucía Ponce és una de les conservadores restauradores tècniques de patrimoni digital que s'ha encarregat d'aquesta digitalització, i Oriol Vicente, coordinador de la xarxa Core en Patrimoni Cultural de la Universitat Autònoma. Abans no seguim, li preguntava fa uns moments a l'Oriol, això de Core és acrònim de...
Ah, això és acrònim de Comunitat Orientada al Repte Estratègic del Patrimoni Cultural.
Uau! Uau, com que això no cap en una targeta de visita,
exacte,
doncs ens quedem en Core. Bé, comencem per aquí. Quin paper hi ha tingut la Universitat Autònoma, quin paper hi ha tingut en aquest sentit, aquest paraigües per aquest projecte de digitalització dels capitells?
Bé, doncs la Universitat des de fa uns anys està intentant treballar en pos de solucionar els reptes socials. Això ho fem a partir de la innovació. Intentem que l'orientació de la recerca es faci més cap a les necessitats de la ciutadania. Uh-huh. No tant allò que havíem sentit, no?, que els investigadors i investidores estem a la nostra torre d'Ivori.
Exacte.
Doncs una mica supressar tot això. Llavors ja fa uns anys vam començar a treballar més amb el territori, en àmbit del patrimoni, i estem ajustant, estem alineant tant la recerca com l'educació com la innovació cap a aquestes necessitats. Llavors aquí era molt clara ja quan vam començar a treballar amb Sitges que hi havia una necessitat, que era la preservació i la documentació d'aquests capitells.
D'acord. El projecte ve de l'Autònoma de Sitges o hi ha una petició dels museus de Sitges?
Hi ha les dues coses. Per un costat hi ha un acostament de la universitat cap a Sitges, amb el consorci, sobretot a partir del nou director, que ja ens coneixíem abans del Museu d'Art de Cerdanyola, que hi havíem treballat molt completament. I a més el nou...
És que entre Cerdanyola i l'Autònoma és un pim-pam, això.
I a més que el nou director, en Xema Romero, també és professor de l'Autònoma, com a professor agregat, va ser una manera, a part de que jo ara estic vivint aquí a Sitges...
D'acord, sí, que millor no podia estar.
Millor no podia estar. Llavors, a partir d'aquí vam veure, doncs, per un costat, les oportunitats que oferim des de la universitat a través de diferents programes i les necessitats de Consorci de Patrimoni. A partir d'aquí ha estat, doncs, anar a buscar la manera, anar a trucar a porta de la Generalitat per trobar els recursos per tirar el projecte endavant amb la infraestructura que tenim a la universitat.
Hem saludat a Lucía Ponce, però a l'altre costat del fil telefònic tenim a la Mònica Urquizu. Mònica, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
La Mònica també és conservadora, restauradora, tècnica de patrimoni digital, ara ho dic com ho haig de dir. Mònica, com s'arriba a aquesta feina? De moment ho pregunto d'aquesta manera, tant a la Mònica com a Lucía, com arribeu a ser conservadores, restauradores, tècniques de patrimoni digital?
Bueno, tot comença una mica amb la motivació, no?, de fer un pas més enllà de la restauració tradicional i típica, que personalment crec que està quedant una mica antiquada, i gràcies a noves oportunitats que ens dona la universitat, màsters nous més enfocats a tecnologies, a digitalitzacions i a tota aquesta nova branca que està sorgint d'intel·ligència artificial, fotografia, etc., doncs acabes barrejant les dues.
D'acord. Perquè quan es parla de patrimoni digital, a què ens referim? A tot allò que té relació amb l'època dels dispositius que permeten creació digital o no, estrictament?
Depèn. Una mica és l'aplicació d'aquestes tecnologies, però també es pot crear patrimoni a partir del món digital directament.
Crear patrimoni vol dir, per exemple, aquesta reproducció de capitells que hi varen ser exposats a la Sala Gòtica de Maricel?
Exacte.
D'acord. Lucía, quan comença aquest procés d'anar digitalitzant els capitells?
Nosaltres vam començar cap a finals de juliol i va ser ja fins a gairebé fa dues setmanes que vam acabar. El procés, bueno, era fer aquesta digitalització dels capitells que faltaven, després tot el seguit del postprocessat dels que ja hi havien i els nous, i després ja fer aquesta reproducció d'impressions 3D que bueno, vàrem exposar ahir a la xerrada aquesta.
D'acord, doncs anem per part. Són 36 capitells, com dèiem, en total.
Sí, bueno, en el nostre projecte en concret van ser 28.
D'acord.
Són 38, sí, però en aquest projecte només eren aquests 28.
D'acord. El que hi havia digitalitzat, què era?
Eren uns 16 capitells que bueno, són els que es troben en el carrer del Palau sí, de Mercè. Sí, sí. I bueno, simplement aquests ja estaven fets, la fotogrametria, i nosaltres simplement havíem de fer preparar-los per la impressió.
Aturem-nos aquí. Perdó. Què és la fotogrametria?
Sí. Bueno, la fotogrametria és un mètode de digitalització que es basa en fer fotografies des de tots els angles possibles d'un objecte.
D'acord.
Des de la part de baix fins a dalt de tot. I d'aquesta manera tenim l'objecte fotografiat des de cada angle, i al ficar-ho en un programa ja tindríem aquest...
Diguem-ne la reconstrucció. Exacte. En 3D d'aquest
sí.
objecte.
Sí, sí.
Això és el que s'havia fet també l'any 2018?
Sí.
La tècnica de l'any 2018 respecte a la de l'any 2025 ha canviat molt?
Hem continuat fent el mateix, hem fet servir una càmera digital, però també hem implementat un dron, perquè hi havia uns capitells que estaven massa alts i teníem el problema de no arribar. Es podia ficar una escala, però també, com passaven molts cotxes, sí. molta gent, doncs era una miqueta dificultós. Llavors vam pensar a ficar també aquest dron per poder prendre millor aquestes imatges.
O sigui que el dron també és una eina que les tècniques en patrimoni
sí.
utilitzen
sí.
en
sí,
determinats
sí, sí.
casos.
Exacte. Sobretot també s'utilitza en jaciments arqueològics, quan s'ha de fer tota la planimetria és on més s'utilitza aquest dron, però també en façanes d'aquest tipus que són molt alts i sí. llavors s'ha d'arribar d'alguna manera si no tens, com es diu, les... escales
sí, o bastides,
bastides
per poder-hi arribar.
Sí.
Hi ha un cert protocol amb això? Es comença pel mig, dreta, esquerra, baix, dalt, o hi ha un patró per fer-ho, això?
Bueno, sí, normalment s'ha de seguir com una seqüència. Si comences per baix, ja has d'anar fent com una volta seguida cap a dalt.
D'acord.
I si no, pots començar des de dalt i anar cap a baix. Però sempre és millor tenir-ho seguit, perquè així, quan fiques les fotografies, el programa no es torna una miqueta loco i ja ho pot fer bé.
Quantes fotos es fan per cada capitell?
Això depèn de la quantitat de... Bueno, de lo gran que sigui el capitell, sí. però també de si té alguns detalls que s'hagin de marcar més. Llavors, nosaltres, més o menys, crec que van ser unes 80 imatges per cada un dels capitells, però en altres casos, per exemple, els frisos que van fer amb el dron van ser 140 i pic o alguna cosa així.
Uh-huh. I totes aquestes fotos són les que s'introdueixen en el programari específic que
Exacte.
Reconstrueix
sí.
els capitells.
Sí.
Mònica, com estaven aquests capitells? És a dir, per tots aquells sitgetans i sitgetanes que sempre que els hem vist, diem, ai, mare de Déu, que semblen a vegades de mantega. Com estaven aquests capitells?
A nivell de conservació,
sí.
jo diria que estaven, bueno, bastant degradats, sobretot els que es troben just davant de la façana que dona directament al mar.
Ah.
Penseu que allà els hi dona 24 hores la salitre del mar, les partícules de sorra que volen anar al vent de les platges, tot el sol directe, i clar, amb el temps doncs, va perdent fisionomia i es van degradant.
D'acord. La pedra de Vinaixa, quin tipus de pedra és? I si veritablement, jo què sé, si Pere Jou, bé, aquella, suposo aquella eterna dualitat dels escultors entre escollir una pedra que sigui mínimament maleable per poder esculpir bé i que sigui mínimament dura perquè aguanti el pas del temps. La pedra de Vinaixa, quines característiques té?
Bueno, és una pedra sorrenca. El que passa que en aquest cas, per exemple, no va poder escollir el tipus de pedra perquè ja estava donat en un edifici.
D'acord.
Llavors va haver de treballar amb això, perquè si no els escultors sí que busquen una pedra que resisteixi millor al pas del temps, però en aquest cas és la que hi havia.
Uh-huh.
I el ser sorrenca és molt porosa, llavors fa això, el que diu la Mònica, que aquestes sals del mar, per exemple, penetren en aquests poros i al cap del temps fa que exploti.
El que heu vist... diguem-ne, us ha generat una certa preocupació en alguns casos, en alguns d'aquests capitells?
Sí, sí.
Sí?
Sobretot
Mònica també assenteix, totes dues.
Sí.
Mònica, n'has vist més d'un que has dit això no aguantarà massa més?
Sí, sí, en el claustre superior hi havia uns capitells gòtics, diria que eren. Que
el claustre,
en un estat,
sempre el claustre.
Sí, molt avançat de degradació.
Mm-hmm. Què es pot fer en aquests casos?
Bueno, existeixen diferents maneres de tractar aquestes complicacions. Una podria ser fer una reproducció basant-se en fotografies anteriors que existeixin,
sí.
directament a mà, amb un escultor o escultora,
sí.
o amb màquines d'impressió que t'ho esculpeixen directament, o utilitzar tecnologies com la digitalització per fer aquestes reproduccions de manera virtual.
D'acord. Entenc que la digitalització... parteix, mometiseu el que faci falta, tant Mònica com Lucía. Si partim d'un capitell que està degradat, la digitalització el que fa és una reproducció d'un capitell degradat. Uh-huh. Com el podem, diguem-ne, reconstruir a la seva originalitat a partir aleshores d'altra documentació gràfica que existeixi?
Exacte. Normalment, quan es fan aquests modelatges, s'ha de basar sobretot en referències que ja existeixen, fotografies antigues, documents també de descripció. En aquest cas, pues, serien aquestes imatges que hi ha dels reals, i s'hauria de modelar amb un programa i fer-ho molt curosament, seguint tot el patró que es veu.
D'acord. Com que en el món de la restauració sempre hi ha hagut, i suposo que ara també, aquella balança entre, bé, què reconstrueixo? O què deixo igual? I no sé si les noves tecnologies permeten pensar més amb la reconstrucció o la recuperació íntegra d'alguns materials que no es podia pensar fa 10 anys o 20 anys enrere. Mònica, reconstruir és restaurar també, en aquests casos?
Sí, això, gràcies a la Carta Sevilla, ho deixa molt clar, i és que tu...
Atenció, un moment. Què és la Carta de Sevilla?
La Carta Sevilla va ser un congrés que es va fer fa uns anys on es van estipular una sèrie de normatives de com s'havien de fer una documentació digital o reconstruccions digitals. Un d'aquests punts que tractava era justament aquest, de quan fem una reconstrucció virtual, com sabem diferenciar entre el que és real i està documentat o hi ha evidències, sí, i el que nosaltres, a partir de documentació, doncs, hem imaginat o hem recreat. I ha d'haver-hi una escala de fidelitat entre el que sabem 100% segur i el que més o menys ens imaginem, basant-nos també en evidència real, però que no és del tot cert.
Uh-huh. Al final, i no sé si com ara i com sempre, valdrà el criteri del professional després de tenir, diguem-ne, tots aquests barems o tots aquests criteris establerts, al final, serà el criteri del restaurador que digui ho farem així, ho farem d'una altra manera?
Bueno, jo crec que és d'un conjunt de persones. El conservador, òbviament, té un paper molt important, però també és la gent experta en aquell patrimoni. Poden ser historiadors de l'art, pot ser fins i tot el mateix escultor, si està viu.
Però s'ha acabat, entenc, aquest concepte tan clàssic de la persona individual que decideix.
Exacte.
Tot es fa amb un grup de persones expertes en diferents matèries.
Sí.
I a més amb tecnologia puntera. Uh-huh. Per exemple, una intel·ligència artificial d'aquí uns anys ens permetrà ajudar en aquests grups d'experts a fer aquesta reconstrucció. Ja hi ha programes que ja tenen algoritmes que podem fer servir en el nostre mòbil,
sí,
que tu poses una persona, li poses la cara i dius, ara que aquesta persona vull que es mogui cap a la dreta o cap a l'esquerra. Pues imagineu-nos això, però amb aquest patrimoni i posant-li també, diguem-ne, unes dades que ja tinguem d'antic, unes fotografies antigues.
Em faig l'ortodox. Per aquells que diguin, no, és que això és trair l'esperit de l'escultor, vés a saber si ell hagués volgut tot això. A vegades es pensa o no en això.
Sí, hi ha...
O exagero, perquè això, una traïció, evidentment, no és una traïció quan la feina es fa amb respecte i estima.
Sí.
Però a vegades es pensa en això de si vulnerem d'alguna manera l'esperit de...
Sí, a vegades i sempre, realment, perquè totes les restauracions que s'ha fet d'edificis, de façanes, qualsevol, sempre hi ha persones que pensen això, de realment l'autor d'aquesta obra
hagués volgut
això, però clar, al final nosaltres pensem en la seva preservació i pensem en com hauria d'haver sigut, no? Però sempre ens fixem això, en les evidències, mai ens inventem, i si inventem sempre ho deixem per escrit, que aquesta part, o amb colors també, en reconstruccions utilitzem els colors per diferenciar l'original.
Sí, és el que us anava a preguntar. Sí. També d'aquesta manera un pot saber quina part del capitell respon a l'original i quina part respondria a una reconstrucció. Entenc, però, que el segle XXI i la intel·ligència artificial permetrà més que abans la reconstrucció fidel de les coses.
La idea és que aquesta nova tecnologia ens ajudi això, a facilitar a que sigui més ràpid també tot aquest procés. Mm-hmm. L'intel·ligència artificial, en el fons, ens ha de permetre fer les coses més ràpid i d'una manera millor, perquè podrem fer càlculs molt més ràpids dels que estem acostumats a fer.
Té un punt de miraculós, això? Ho dic perquè, és clar, qui s'ha mogut en l'àmbit universitari i està molts anys dient, mira, clar, els criteris són aquests i que tal, que arribi una forma de, no sé, d'aproximar-se a les coses que permeti aquest potencial?
Això és el mateix que va passar amb la impremta. Va haver-hi un moment en què vam deixar d'escriure a mà i de reproduir els llibres a mà per passar-los a la impremta, que va facilitar doncs, que aquest coneixement arribés a anar a llocs que no haguessin arribat mai. La revolució, aquest tipus de revolució, no?, de coneixement o de revolució, diguem-ne, d'intel·ligència artificial, anirà per aquí. Uh-huh. Ens permetrà fer les coses molt més ràpid.
Mònica, ara ho exagero molt. Per què necessito un escultor que em reprodueixi un capitell si puc tenir una impressora 3D que me'l faci, però matemàticament, tants com vulgui, i a tota hora, matí, tarda o nit?
Bueno, depèn de la visió que vulguis aconseguir. Jo crec que les impressores 3D et poden permetre reproduir coses que potser un escultor no seria capaç de veure, com marques d'ús o marques de degradació, uh-huh, que és capaç de, bueno, d'imprimir i d'agafar una digitalització que un escultor, a no ser que estigui molt ben entrenat en trobar aquestes perfectes, potser no els trobaria.
D'acord. Ho dic per si, primer, si continua havent-hi una part humana en aquesta feina, i segona, si cada cop costa més trobar professionals d'oficis per fer determinades feines.
Jo crec que sempre hi haurà una part humana, perquè encara que tu utilitzis tota la digitalització, programari, etc., sempre el teu criteri de professional format està per sobre del que et digui una intel·ligència artificial o el que et pugui sortir en un programa. I moltes vegades això va acompanyat de recerca, de... Bueno, de l'ajut de professionals, pot ser un escultor, pot ser un artista, uh-huh, etc. I, bueno, sí, és possible que s'estiguin perdent algunes feines, però, bueno, es reinventaran.
Uh-huh. A quines conclusions bàsiques heu arribat després d'haver escanejat tots aquests capitells?
Bueno, Mònica, si vols que t'escolta...
No, vinga, endavant.
Qualsevol de les dues. Bueno, o les dues, evidentment.
Sí, vinga, sí, ens podem complementar. Bàsicament és que el patrimoni està en bastant de perill, ja sigui per temes ambientals, amb el vent, amb el mar, com veiem aquí en aquest cas, però també terratrèmols, les guerres també, per exemple, poden afectar molt, també vandalisme... Al final, el patrimoni és una cosa que està contínuament en perill. Llavors, si ho tenim tot digitalitzat, en cas de que li passi alguna cosa en aquest patrimoni, es podria reconstruir, ja sigui implementant tècniques digitals, artesanals, qualsevol d'aquestes. Llavors, la preservació és el més important en aquest sentit. També, a més, la divulgació d'aquest patrimoni. Hi ha gent que no pot arribar a alguns llocs. Amb aquesta digitalització ho podríem veure a través d'internet, uh-huh, a plataformes que estan destinades en aquest sentit, també per l'educació, el mateix. Mònica, no sé si...
Mònica, tens... què hi afegiries?
Res, simplement tenim un terme per això, a restauració, li diem la conservació preventiva, uh-huh, i li donem molta importància. Abans de fer qualsevol restauració a l'objecte, sempre ha d'estar tot molt ben documentat, molt ben explicat, amb molta recerca, i aquí és on està el pes important de preservar tot aquest patrimoni.
Acabarem tenint, o suposo que la idea seria poder tenir un arxiu, no sé si dir virtual, del patrimoni d'arreu que garanteixi sempre tenir una referència per si es tracta de reconstruir el que sigui, no?
Sí, de fet, ara hi ha un projecte europeu molt gran que està funcionant, que és l'Heritage Cloud, que la idea és posar tot el patrimoni...
Que allò tinguem... seria un núvol del patrimoni, eh?
Correcte. O sigui, seria posar tot el patrimoni que tenim a nivell europeu d'una forma conjunta per tindre un accés conjunt, democratitzant aquest accés, sí, per sí, una banda, sí, però per una altra també, com tot aquest patrimoni, un cop el tinguem tot junt, digitalitzat, llavors el podrem analitzar d'una manera molt més ràpida, utilitzant, per exemple, la intel·ligència artificial.
D'acord.
Perquè podrem analitzar molt més ràpid i podem trobar, a vegades, vincles,
connexions
entre coses que ens serien molt difícil.
D'acord. Anem per la segona part. Perquè, evidentment, ahir els que estaven a la Sala Gòtica de Maricel varen poder veure, com ens deia la Lucía, reproduccions dels capitells. Un capitell es pot reproduir en qualsevol tipus de material?
Sí, de fet, avui dia hi ha tot tipus de material. Pots imprimir fins i tot en os, en pedra, en... Sí, sí, és...
Amb xocolata també.
Això sí. Ja no... sí, sí, avui dia es pot fer de tot. En aquest cas, nosaltres ho vam fer amb un filament que és plàstic, que és PLA, però tenia unes micropartícules de pedra. Això també fa que hi hagi problemes,
és a dir,
amb una impressora.
Un filament,
sí,
que és plàstic amb micropartícules de pedra, que suposo que deu haver de diferents tipus de pedra, també. Això s'introdueix en una impressora 3D i la impressora va creant aquest capitell.
Sí.
Ens deies, però, que això pot portar també problemes en la impressió.
Clar, clar, perquè aquestes impressores treballen amb una boquilla, que és per on surt aquest filament. Uh-huh. Llavors, segons el diàmetre d'aquesta boquilla, fa que el filament no pugui passar, desfer-se, precisament per aquestes partícules. En aquest cas, nosaltres vam tenir problema amb una boquilla de 0,4, que a vegades...
0,4 mil·límetres.
0,4 mil·límetres,
s'han d'imaginar vostès, jo que sé, els que tinguin uns certs anys, el dibuix tècnic, i les boquilles del Rotring, 0,2, 0,4, 0,8, és això, eh?
Sí, sí.
D'acord.
Llavors, clar, aquestes partícules a vegades eren més grans i taponaven. Llavors vam haver de canviar també a 0,6. I anàvem fent una miqueta de les dues, també escalfant una miqueta més el filament. A vegades sí que podia passar, però és tot un món i és anar provant tota l'estona.
Això suposo que també cal conèixer-ho, perquè d'alguna manera entenc que un broc més prim permet més definició.
Exacte.
A l'hora de realitzar la reproducció, i un broc més gruixut no en permet tant.
Exacte.
Però un broc més prim no permet tanta flexibilitat en el material que tu pots fer servir per fer el capitell que un broc més gruixut.
Exacte.
Es pot escollir de... Això és com una impressora que un pugui comprar a casa seva?
Sí, realment sí. Ara hi ha bastanta gent que s'està comprant aquestes impressores per fer els seus propis projectes, no només per coses com indústria, sinó simplement volen fer-se clauers, però s'agafen una impressora i imprimeixen.
D'acord. Ara, vistos aquests capitells, aquestes reproduccions, Mònica, si col·loquéssim un d'aquests capitells, aquest capitell quina durada podria tenir? Col·locat en qualsevol dels indrets del Palau Maricel.
Bueno, bastants cents d'anys, perquè el plàstic té molt lenta. El problema seria la concordança amb els materials que tindria al voltant, que el mateix plàstic podria degradar les altres peces que tingués al voltant o les altres peces podrien degradar més ràpid el plàstic. Ara, sempre que es fan reproduccions per posar en l'emplaçament original, s'ha de tenir en compte que sigui el material més semblant possible a l'original.
I el més inert possible, suposo, perquè no faci malbé...
Les reproduccions amb filament de PLA estan més pensades per sales de museu, difusió i per ser manipulades.
Per, no espai, per espais interiors, per dir-ho d'alguna manera?
Sí.
Sí. Per tant, a l'exterior, què hauríem d'utilitzar? No hauríem d'utilitzar el material que heu fet servir per les reproduccions? Quin material s'hauria d'utilitzar? En el cas que es plantegés en el seu moment reproduir i reconstruir els capitells de Maricel?
Pedra. Directament pedra. Pedra, pasta de pedra...
Sí. Pasta de pedra. I aquesta pasta de pedra, entenc, Mònica, que es pot introduir en una impressora 3D?
Jo no l'he vist, però...
Tu no
l'has
vist?
Sí, perquè si hi ha màquines que poden imprimir...
L'Oriol senteix que no, però, home, però creieu que... suposo que en el futur això és probable que sigui possible.
Això és seguríssim.
Això és seguríssim.
Aquesta tecnologia avança molt ràpidament.
És probable. Oriol. De fet, hi ha impressores d'argila. Ja n'hi ha, existeixen. El que passa és que normalment en aquests casos es fa servir el que se'n diu una CNC, que és una desbastadora. És semblant, és una tecnologia semblant, però al revés. En comptes de ser additiva, el que fa és, a través d'un bloc, extreu tot allò que no volem. És com si tinguessis un cinzell...
Amics meus, fa de Miquel Àngel,
que
deia. Les cultures aquí dins, només les de treure.
Exacte.
Això és el que fa aquest tipus de...
Sí, i amb el mateix model que han escanejat ella, es pot preparar per fer-ho d'aquesta altra manera.
D'acord, és a dir, es pot fer d'una manera o d'una altra.
Correcte, es prepara perquè el que faci és desbastar un tros de pedra, el que escollint
la restauradora que cregui més adient. Sí.
I a partir d'aquí diguin, doncs, escolta'm, doncs, fem-ho al revés.
Aleshores, clar, ja que ens hem posat en l'àmbit de dir, molt bé, tenim les reproduccions, què val això? Què val reconstruir un capitell?
Bueno, al final és...
És molt pervers, això, Ho fa la màquina, m'entens? I aleshores suposo que aquí depèn molt del material que utilitzis.
Depèn del material, la maquinària i les hores que implementes a fer la digitalització, perquè a vegades penses que trigaràs poc i resulta que és molt difícil de digitalitzar perquè té recovecos, per la llum, per el clima, qualsevol cosa. Llavors fa que sempre tu penses en un temps i acaba durant més.
N'hi ha hagut això... algun d'especialment difícil en aquests capitells,
en
Lucía?
En aquest hi ha hagut un parell.
Sí, Mònica?
Sí, perquè amb el sol estaven com molt tapats, llavors hi havia una zona que era molt fosca.
D'acord, que quedava perpetuament en ombra.
Exacte. Llavors vam haver de... El primer dia ja vam veure que era impossible, no sortia, llavors el segon dia vam portar unes llums i les vam ficar allà, una... ficava les llums sí, i l'altra sí, feia sí. Les fotos. Però a part d'això, diria que tot l'altre va anar bé gràcies al dron, perquè si no aquells haguessin sigut també una altra problemàtica.
Les reproduccions que teniu, quan les mireu, i des del punt de vista professional, són literalment exactes als capitells?
Sí, sí, de fet, bueno, la cosa és que nosaltres hem imprès un terç de l'escala real. Llavors, sí que si hi ha algun detall que era molt petit...
Perquè no ho hem dit, això, clar. Això ho pots imprimir a l'escala que vulguis.
Sí, exacte. Llavors, en aquest cas ho vam fer més petit per...
És a dir, qui vulgui un capitellet de Pere Jou pot tenir un capitellet de Pere Jou. Sí. Qui vulgui un capitellàs pot tenir un capitellàs.
Sí, i tant.
Tindrà en compte, has de tenir en compte que la quantitat de material i el temps que tarda en imprimir doncs, pot ser gran.
Ens ho poseu molt bé. Què es triga a imprimir un capitell? Això és un parlar per parlar, perquè esclar, no ho hem vist mai, això. I...
El més petit que teníem va trigar 9 hores 20 minuts, 15 centímetres d'alt. I
són capes que es van superposant, eh?
Exacte, sí. I després, el més gran, bueno, van ficar 2 a l'hora, llavors va trigar un dia 21 hores. Clar, al final és diferència de lo gran que és el capitell i de la quantitat que fiques a la impressió.
Fem broma, eh? Perquè un escultor que s'hi va passar allà...
Exacte.
I sí, penses, sí. Mare de Déu, en un dia tens aquí el capitell amb tota aquesta sensació. Creieu que alguns dels capitells d'aquest entorn de Maricel haurien de ser substituïts? Des del vostre punt de vista, Mònica.
No ho crec, no, la veritat.
Fins i tot aquells que considereu que estan més degradats, penseu que encara no...
Ara mateix, no. Jo crec que simplement amb conservació preventiva i amb manteniment poden durar molts anys. Potser en un futur, si aquesta degradació s'accelera encara més, sí que es podria considerar una reproducció i treure'ls del seu emplaçament.
D'acord. Què fem servir per conservar preventivament aquests capitells que estan sotmesos a una degradació tan alta?
Bueno, es tracta d'anar fent neteges per evitar que es formin colònies de cristal·lines, de fongs, qualsevol tipus de biologia allà.
Neteja vol dir simplement, Mònica, neteja amb pinzellet, així tal com ho...
No,
una mica més neteges, elaborat, sí. Això, eh? D'acord.
Sí, a vegades sí, hi ha concrecions, neteges de màrits... I sí que se'ls podria fer, a nivell de conservació preventiva, algun tipus de... Bueno, de toldo, diguem, perquè no li dongui la pluja o perquè no li dongui tant el sol.
D'acord. És a dir, una mena de protecció física, una certa barrera física davant de... Entenc que, jo què sé, de períodes de l'any, a ple estiu o amb dies especialment complexos des del punt de vista de l'estat de la mar o alguna cosa així, no? Un sistema que es pogués, no sé si dir, posar i treure, però que protegís els capitells en determinades circumstàncies.
Sí, seria la idea, sí.
I mentrestant, tot això que heu fet, què se'n fa a partir d'ara?
Bueno, nosaltres ara la idea és que es pengi en una pàgina web que es diu Sketchfab, que és un lloc on es fiquen models 3D.
Sí.
D'aquesta manera donem accessibilitat a tot el món que tingui internet i que tingui l'interès de buscar aquests capitells.
La mateixa pàgina on ja hi havia alguns dels capitells?
Sí, exacte, és la mateixa. I llavors, amb aquestes impressions 3D, el que es pretén és portar-les a llocs on hi ha gent que no pot venir, per exemple, residències d'avis, hospitals, també per educació, per ensenyar-li als nens. Al final també és una manera d'apropar aquest patrimoni, perquè els capitells es troben en una alçada que tu potser no veus el detall, i d'aquesta manera el pots fins i tot tocar. Llavors, això era una miqueta aquesta idea, no?, d'apropar aquest patrimoni d'aquesta manera.
En què esteu treballant ara? Perquè, esclar, això es va acabar. Què esteu fent ara?
Bueno, jo justament ara estic una miqueta lliure. Ara, bueno, m'he apuntat a uns cursos per continuar avançant amb això de digitalitzar i, bueno, potser em surt uns projectes també a altres llocs que ara, bueno, estic esperant.
Mònica?
Jo estic treballant aquí al Centre de Restauració de Béns Nobles de Valldoreix.
Ahà.
I bueno, també anem fent documentació fotogràfica, documentació en 3D, de totes les peces que entren aquí dins.
Oriol, és una carrera en futur?
Sí, 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 sí. Evidentment és una carrera en futur. Elles mateixes són un exemple. Elles mateixes han fet el màster en Patrimoni i Humanitats Digitals que tenim a l'Autònoma aquest any, el curs passat. A més, van ser de les persones que vam poder contractar amb unes beques. Per això han estat dintre aquests laboratoris que tenim d'innovació oberta, on hi ha aquesta infraestructura, on hi ha les càmeres, els escàners, les impressores 3D, els tenim allà perquè es puguin utilitzar i poder fer aquest tipus de projectes. Sí. I ara doncs, estan muntant la seva empresa precisament arrel d'això, que és el que volíem. Precisament nosaltres volem formar gent que després pugui entrar dins el món laboral.
És a dir, amb una emprenedoria, per dir-ho d'alguna forma.
I a més, doncs, tenen també el suport del que és el parc de recerca, que és la banda d'emprenedoria de la universitat, i han tingut doncs, el suport també de tot l'entramat de la universitat. I per una altra banda, diguem que allò que parlaves de què estem fent, quan vam estar digitalitzant els capitells, també vam començar a digitalitzar tot el palau per fora. És a dir, la idea és poder fer una primera prova amb un altre tipus de tecnologia, que és una tecnologia d'escàner làser que es diu BLEK, que el que fa és t'agafa tot l'entorn. Llavors, a partir d'aquí, una mica la idea que ens agradaria continuar...
Tot l'entorn, vol dir? Com si escanegessis tot a...
Exacte.
360
graus.
Llavors, la idea és poder agafar aquests capítols que ara estan molt ben escanejats i ficar-los en el seu context, que és en el palau.
És a dir, com si poguessis fer una reproducció en el futur a escala real.
Correcte.
De tot aquest entorn.
Correcte. La idea seria difícil.
Si ho trillo hagués pogut tenir pel poble espanyol.
I tant. Exacte.
Però és a dir, hi ha la possibilitat ara de tenir aparells que permetin un escanejat?
De tot. De tot.
És a dir, que si ara, jo què sé, per una desgràcia anés tot el racó de la calma terra, poder, entenem, és una visió de futur, reproduir-ho intacte a escala real.
Sí, de fet, es fa servir més aviat per a nivell virtual.
Ja.
Pots tenir un accés a nivell virtual.
Sí, sí, però...
Ulleres, o... però tindries vaja. Tota la documentació, la tindries allà. Poder no en aquest nivell
de definició,
però bueno, un nivell prou bo com per saber on està cada cosa. I tal. De fet, es fa servir molt, per exemple, en l'àmbit de forense, quan, a part de les fotografies, doncs clar, les fotografies a vegades doncs no tens una distància,
llavors
posen un d'aquests escàners per d'una manera molt ràpida tindre en 3D reproduït doncs tot el que és un accident
clar,
o el que sigui.
Com ens deia la Mònica, la velocitat que va la tecnologia, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, vés a saber què es podrà arribar a fer.
Sí.
Estem parlant ara d'un futurible i aquest futurible cada vegada té dates de més properes en el temps.
De fet, jo vaig estar ara fa 3 setmanes en un congrés internacional a Siena sobre patrimoni digital i ara s'està fent ja utilitzant el que són els... com es diu? Ara em sortirà. Ah, mira la ràdio, què passa?
No passa res. És humà.
Satèl·lits.
Sí.
Satèl·lits per fer que fan fotografies, doncs per localitzar jaciments arqueològics i per tindre'ls més localitzats. Però satèl·lits, estem parlant de satèl·lits.
Satèl·lits.
No sé quants...
I amb la capacitat de poder... Déu-n'hi-do. 11:27 minuts. Això és el que s'ha fet, els capitells de Dau Palau Maricel, i un cop s'ha fet tot això, hi ha totes les possibilitats del món per si en algun moment algú creu que cal una substitució o que sigui tenir ja totes les eines bàsiques perquè només s'hagi de reproduir aquests capitells en el material que els professionals creguin convenients. Lucía, gràcies.
Moltes gràcies.
Mònica, gràcies.
A vosaltres.
Oriol, gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim.